mañana a la linterna de COPE.
No os gusta contarte las cosas en primera persona siempre donde se produce la noticia.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Despósito.
Hasta donde puedas o quieras contar.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Ángel Expósito. Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Què tal, com esteu? 10 minuts i arribarem a 1:15 del migdia. Darrere, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres, una abraçada per tothom i amb moltes preguntes i xerrades que espero us agradin. Avui tenim una mica de tot. Però començarem per una qüestió pràctica que, no sé, algú tard o d'hora haurà d'acabar fotent mà a tot això, no? Refereixo a la lletra de les etiquetes dels aliments i medicaments. Ja, amb això la pregunta ja està posada sobre la taula. Heu intentat llegir el que posa, les etiquetes? Primer ja no entendre-ho. Això ja entraríem possiblement a un altre univers, el llenguatge, per entendre què és cada cosa. Això per començar. Però després, si parlem de la lletra, aquest tamany de lletra, com és possible que una persona normal, ja no parlo de que tinguis un problema, com tenim a la visió un percentatge important de la població, sinó parlo d'una persona perfectament sana de visió, em refereixo, agafa l'etiqueta o el prospecte d'un medicament i apa, comencem a llegir. Tenim un problema, eh? En el tema dels medicaments, és cert que ara la Unió Europea doncs està instaurant un codi QR perquè tu entris i si t'interessa per llegir i tenir-ho a més, que després ja parlaríem de com tornes a embolicar tot allò, però amb aquest codi QR te'n vas al lloc web on estan les instruccions, els pros, contres, indicacions i contraindicacions d'aquell medicament. Aquí la qüestió seria per la gent gran, la que no està acabada de digitalitzar. Però bé, és un bon pas conforme a saltar-te el tema de la lletra petita dels medicaments. Però hi ha els aliments. Mireu, si tu ara vas a qualsevol súper, qualsevol botiga i agafes, jo què sé, qualsevol llauna, qualsevol producte, comences a mirar lletra petita, d'edulcorantes, no sé quanto, primer entendre-ho i després mirar el tamany de la lletra. El tamany de la lletra. És curiós que el reglament de la Unió Europea exigeix un tamany de lletra mínim de 1,2 mil·límetres. És que fa gràcia perquè és una qüestió molt paradoxal. 1,2 mil·límetres. Ara, comença a llegir això. Estem parlant, ni traiem pit, de la protecció del consumidor, i és que hem de saber que mengem, hem de saber si allò porta gluten, si no porta gluten, hem de saber quina porció de grasses saturades porta, quina porció de sucre o de sal, en funció de moltes coses. Hem de saber aquesta informació nutricional, si estàs molt preocupat pel que menges. Ostres, vas a l'etiqueta. 1,2 mil·límetres. Bueno, a partir d'ahí, pues te l'apanyes, pots portar-te una lupa i mirar, quedes una mica friqui, però bé, almenys t'enteraràs del que hi ha allà. 1,2 mil·límetres, això ve de la Unió Europea. És absolutament al·lucinant. És una paradoxa increïble que per una part estiguin dient el que menges, el que no menges, no. Les etiquetes han de portar tot això perquè el consumidor... I després 1,2 mil·límetres. Pues, muy bien. 1,2 mil·límetres per a alguien ha de ser grande. En funció de com miris, 1,2 mil·límetres és enorme. Bé, això és extrapolable a moltes altres coses de la societat. Ara, i a partir d'aquí què fem? Doncs protestar. No ens queda cap altra cosa. En parlem del tamany de la lletra, amb la Imma Guillem, que és portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris a Catalunya. Imma, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, Josep Miguel, com estàs?
Però escolta, Imma, tu pots aconsegueixes llegir aquesta lletra tan petita? Perquè...
No, i mira que ho intento a vegades, eh? No, a partir d'una edat és inviable, és impossible. Ja necessites quasi una lupa per poder-ho mirar. Sí,
perquè ja, bàsicament, no és un, fins i tot no seria una qüestió d'edat, és una qüestió, bàsicament, de la vista, de com tinguis la vista. Però si ets gran i tens bona vista, igual sí que ho aconsegueixes, però... De quin és el tamany legal mínim que s'ha de posar a una etiqueta?
Vale, aquí ve el kit de la qüestió, vale? Les empreses ja compleixen la normativa. És a dir, aquesta lletra tan petiteta, que és un 0,9 mil·límetres, és el mínim per complir la llei.
D'acord.
Amb la qual cosa, hi ha, per dir una manera, per part de les empreses, hi ha una decisió econòmica i pragmàtica, per dir una manera, per fer-ho així. Que ja compleixen la llei amb aquest mínim i, evidentment, el que els interessa és la part de màrqueting.
Clar, de l'etiqueta. Sí, sí.
Clar.
Sí, sí, però jo puc entendre això. Puc entendre que una empresa, sí. I entenc que totes compleixen amb la legalitat, sí. Però les administracions no se n'adonen que és massa petita aquesta lletra per donar aquesta informació del que conté aquell producte?
Sí, sí, no, i de fet, per part de l'OCU ja s'ha fet diverses sol·licituds,
sí.
Vale? Perquè per part de les autoritats augmentin tant la mida mínima de la lletra, vale? Tant a l'agència, se l'ha demanat ja a l'Agència Espanyola de la Seguretat Alimentària, vale? Amb altres, a nivell, inclús a nivell europeu, no? Perquè s'augmenti la mida de la lletra de l'etiquetatge. Nosaltres es proposa passar de l'actual 1,2 mil·límetres, vale? A com a mínim 3 mil·límetres, que és considerat que és una mida que tu ja pots llegir d'una manera més còmoda. No només s'ha demanat el tema del tamany de la lletra, sinó també el tipus de la lletra, els espais de les lletres i també el color. Uh-huh. Perquè és important, perquè clar, si et posen una part important, per dir una manera, aquest producte està preparat amb oli d'oliva. Vale, però sí. Tu posen i no t'especifiquen la quantitat i després a darrere, quan li dones la volta, et posen que és un 0,38% d'oli d'oleiva i tu posen en color claret, doncs tu no t'estàs d'entrar pràcticament de la composició. Tot això s'està demanant, eh?
Va, d'acord. Bueno, a mi el que m'estranyaim és que encara no s'hagi posat les piles per fer-ho, fins i tot per iniciativa pròpia, sense que l'OCU ni ningú o organització ho demani, perquè és una qüestió bastant coherent. És a dir, si tu vols de cara al consumidor donar una informació, hòstia, si aquesta informació no es pot llegir, no serveix absolutament de res.
Clar, però com interessa a l'empresa no només donar la informació, que per un cantó estan obligats per normativa, però tu com a empresa el que tu vols és fer atractiu el producte. Mm. Llavors, a l'espai que tindrien... És com nosaltres demanem també que tota aquesta informació la posin davant del producte. És a dir, tu quan mires una caràtula o un producte de cereals pels nens, si et fixes, quasi tots els dibuixos i colors, i ben maco, i quan es dones la volta en un trosset molt petit et posa tot això, no? El que t'interessa. Clar, tu com a empresa... el que vols és arribar al major número de consumidors, sí. I fas atractiu. Ells es limiten, l'empresa, o en general, que jo suposo que hi ha excepcions, no? A nivell normatiu, complir els mínims.
Clar.
I clar, interessa molt més. Al final, una empresa el que vol és maximitzar tot el que pugui.
Clar,
i clar, implica que una etiqueta més gran... També tenim que pensar que és un tema de costos, un envàs més gran. Posar-ho en diferents idiomes també implicaria... Ara en una etiqueta, posen la mateixa etiqueta al producte que s'està venent a França, a Itàlia i a Espanya.
Clar.
De l'altra manera, clar, hi ha costos que també tindrien... que revertirien al consumidor. És a dir, si tu ara estàs pagant, en moment, 3,39 euros, igual aquesta caixa de cereals per morrat costaria... quasi 5. Carai. Que hi ha un... Sí, sí, clar. És que hi ha un... A darrere hi ha una part econòmica important, de tot això. Miguel,
no? Carai, no, suposo que la digitalització no podria ajudar a tot això, però bé, això suposo que ja és una altra qüestió per entendre o arribar a totes les estats de la societat. I les administracions estan per la labor d'aquestes demandes que, o aquestes peticions que ha fet l'OCU?
Bueno, com a mínim ja s'ha demanat, si ara ja parlo una mica per al coneixement que jo tinc, perquè sí. El tema de la lletra, mirant a l'hemeroteca OCU, això s'està demanant quasi del 2000, si no vaig malament, quasi del 2013-14, o sigui, no és una cosa que ve d'ara, I vam fer una última analítica, una última anàlisi fa potser 3 anys o 4, i encara s'està demanant, és a dir, que no s'estan posant les piles, les administracions, que costa tot una mica. O com venim d'on venim, doncs hi ha coses que s'estan deixant una mica... Bueno, que no són prioritàries.
Entenc.
Sí, sí.
Bé, el cas és que no sé si perquè passin aquestes coses, tant de bo no sigui així, hagi de passar alguna desgràcia perquè digui no, la culpa és de la lletra petita perquè ho canviïn ràpid per la via d'urgència.
Bueno, clar, és que tu estàs parlant, per exemple, dels aliments, però un altre tema que també és important i no es tonteria, per exemple, són els prospectes de la medicació.
Per exemple. Ostres, per exemple.
Això tens que fer un acte de fe,
Correcte. I aquí possiblement encara entraríem en un tema encara molt més delicat, perquè habitualment és gent gran la que majoritàriament consumeix molts medicaments, per norma, no? I no estan acostumats a la digitalització, a si amb un codi QR pots entrar a una web i veure o amb lletra gran. Això seria una altra cosa,
T'acabo de posar un meló ara mateix.
No, és un meló que està dins de la lletra petita, que seria un meló també per obrir i possiblement igual o encara més delicat que l'alimentació,
Sí. Sí, perquè jo mirant informació, i quan vas parlar-me dels envasos vas pensar, sí, els cereals ho tinc clar, els ingredients... La part, saps? També és donar claretat a les paraules, perquè si et fixes posen, pan de molde natural o mantega casera. Bueno, sí, escolta, però quin sentit li dones? Clar. Perquè jo puc entendre com natural una cosa molt concreta i quan tu després mires a darrere, perquè normalment està tot a darrere, pues no està, sí que és natural, però no amb com jo ho entenc. I mirant, vaig pensar, ostres, a nivell farmacèutic, el tema de la medicació,
sí.
És que estem igual.
Estem igual.
És un tema, com tu dius, molt important.
Sí. De fet, aquí la Unió Europea ja va entrar en el seu moment, conforme a Codis QR, intentar canviar-ho tot progressivament, no de la nit al dia, però veurem com acaba tot això.
Sí, estem en un moment de canvi, però està tot pendent. Sí.
Imma Guillem, portaveu de l'OCU Catalunya, escolta'm, gràcies per aquests 5 cèntims que ens has fet sobre la lletra petita, dels aliments principalment i de tot en general. Molt amable.
A tu, moltes gràcies a tu.
Un plaer, gràcies.
Un bon dia.
Igualment, bon dia, gràcies. Doncs mireu, sabeu que està clar que les empreses compleixen la llei, això està clar. No és una qüestió que sigui així, sinó que fan el que han de fer, tal com molt bé estava explicant la Imma. Però hi ha una empresa que ha decidit augmentar la lletra del seu etiquetatge. I això és com allò un oasi en el desert, és una etiqueta que es pot llegir. De seguida en parlarem d'això, amb aquesta empresa, aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
El verano suena diferente.
Suena a mar, a sobremesas sin reloj, a
noches que se alargan.
Y también suena información.
Justo centrarnos un poco la otra actualidad.
La otra actualidad.
Bueno, a lo que se juega.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
A historias que enganchan.
Nunca los hackers habían tenido tantas herramientas para robar.
Ha advertido que utilizar la inteligencia artificial para tareas de escritura puede reducir la conectividad.
Este verano suena a COPE.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Sí, el menú de hoy tiene tres platos. Está claro que hay que empezar hablando de la entrada de Estados Unidos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Porque si te pregunto a qué se dedican las organizaciones criminales, ¿qué me dices si te digo que una de las formas de financiación más apetecidas es el tráfico de basuras? Así como en invierno es al revés, que tienes que llevar unos trajes de noche que a veces son heladores. En verano, ¿qué hacen los señores?
Que se achicharran con la chaqueta.
A mí me gusta mucho este exceso de luz, me parece un derroche maravilloso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo.
Con Cristina López Schlichting.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Conforme a tamany de lletres d'etiquetatge, ja estàvem parlant precisament abans amb la OCU, hi ha una empresa que va decidir el seu moment augmentar el tamany de la lletra. Per què? Evidentment, hi ha moltes coses que en funció de com i com es juga des d'un punt de vista comercial, perquè ja veieu que aquí el màrqueting entra també molt bé, juga al teu favor. És a dir, en funció dels ingredients i dels productes que tinguin el teu producte, valga la redundància, doncs, ostres, augmentar aquest tamany de la lletra és una jugada a favor. És una jugada a favor del màrqueting del teu producte, a més d'ajudar a fer una funció social de que la gent pugui llegir tot això. És a dir, que tot això, tota aquesta lletra, pot ajudar a reafirmar una determinada qualitat o una determinades ingredients del producte. Parlem de Jo Soy. En aquest cas, que és aquesta empresa, aquesta marca, que ha augmentat el tamany de la lletra, i tenim a l'Olivia Santana, que és marketing manager de Jo Soy, per parlar del per què d'aquest augment de lletra i totes aquestes històries. Olivia, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia i moltes gràcies.
Un plaer. En quin moment penseu en fer una enquesta vosaltres? Anem a fer una enquesta sobre això.
Doncs mira, la veritat és que forma part ja del propòsit de la marca i no és la primera acció que fem en aquesta línia. O sigui, al final Jo Soy som una marca de begudes vegetals que vam néixer ja amb un propòsit de millorar el benestar de les persones, no? Però també de promoure un canvi i una millora en la indústria alimentària, que creiem que és necessària perquè hem vist, i l'estudi ho reforça, que realment es poden fer les coses millor i que podríem, no? I tenim la... no només el dret, sinó l'obligació de posar-li més fàcil al consumidor, perquè ens ho estan demanant. I és ben bé el que estaves explicant, no? El tamany de la lletra a nivell legal és de 1,2 mil·límetres, o sigui que imagina't, no?
És horrorós.
És molt petit i en canvi, això xoca amb que, si et fixes, la part com més comercial dels productes, no? La part de davant, els logotips, la part maca, és gran, és colorida, està molt clara.
Clar,
no?
Però... des d'un punt de vista de màrqueting i de negoci és obvi que es faci això. Però
correcte,
clar, des d'un punt de vista de conèixer què hi ha allà dins, ostres, tens un problema.
Ostres, però també quan ho penses, en realitat, els ingredients és el més important. Al final estem jugant amb la salut, no?, de les persones, i per tant ha de ser un dret de les persones saber el que estan menjant, el que s'estan ficant dins del cos, perquè al final és poder escollir com vols construir la teva salut, què vols menjar i com vols sentir-te. Per tant, sí, vam fer aquest estudi justament perquè vam veure que això no tenia massa sentit, no? En el nostre cas no tenim res a amagar perquè els nostres ingredients són com molt clars, molt simples i molt, molt naturals, i vam veure, no?, a nivell de resultats així que et pugui destacar, és que realment el 84% de la gent va contestar que les etiquetes no són suficientment clares, i dintre d'aquests, 9 de cada 10 relacionaven que el tamany dels ingredients era massa petit, i això els feia una dificultat per llegir, no? Més enllà de que també quan veuen les etiquetes declaren pues, que hi ha molts ingredients que no entenen directament, que els hi falta temps, no? que també es guien, no?, amb la confiança que tenen amb la marca, però és un dels principals problemes, hem pogut concloure.
Home, sobre el tamany de la lletra anàveu a pato cazado, perquè és difícil que algú estigui d'acord amb aquest tamany de lletra, eh?
Correcte, però bueno, nosaltres no és el primer cop que ho fem. De fet, ja fa anys vam decidir posar els ingredients a davant del pack, perquè al final, si és el més important, i quan no tens res a amagar, al revés, que estàs orgullós dels ingredients que estàs venent, doncs què més que posar-ho davant. I ara doncs, hem multiplicat per 10 el tamany d'aquesta lletra perquè volem que no quedi cap dubte dels ingredients que porten els productes.
Bé, és a dir, que en el vostre cas també serveix com a màrqueting perquè ja posa clarament els ingredients que teniu al producte. De totes formes, quin tamany de lletra vau decidir posar? Un cop arribes a la conclusió, ostres, aquesta lletra és massa petita i nosaltres estem orgullosos del que porta dins, doncs anem a fer-la més gran. En quin moment decidiu, va, quin tamany posem de lletra?
Bueno, la veritat és que hi ha un tema de capacitat. És veritat que hi ha tot un text legal que sí o sí tens que posar. Per tant, et depèn molt del tamany que tens del pack. Però nosaltres hem posat el màxim gram que ens permetia el pack amb la mesura que teníem, no? I hem multiplicat per 10 el tamany legal. Per tant, sí, està claríssim. I et dic, en moltes de les nostres comunicacions el que fem inclús és ensenyar el pack sempre per davant i per darrere. Hem posat els ingredients directament davant. Bueno, traiem pit del que estem venent, no? Perquè la gent no tingui cap dubte, i hem fet pues, multitud d'accions en la nostra història des de que vam néixer com a marca pues, per poder reivindicar tot això, perquè considerem que és un dret del consumidor i que hauríem de posar-ho com a indústria molt més fàcil i que queda encara molt per fer en
Clar,
aquest sentit.
Suposo que també és una qüestió de lleis i de legalitat en aquest cas, no? Del que marca les normes. Ja, a part, tu creus que això, aquesta norma hauria de ser així, és a dir, la lletra més gran, ja per llei, en general,
sí.
Eh?
De fet, no ho diem nosaltres, hi ha organitzacions, no, com la OCU que ja ho està declarant, de que hi ha un percentatge molt alt de gent que directament no sap el que compra, no sap el que menja pel tamany de lletra, o que en sigui, no? Sembla que necessitem una lupa per anar a comprar, per anar al supermercat, i al final considerem nosaltres com a marca que és una de les eleccions més importants que fas, que al final és el que t'estàs no? menjant, el que estàs ficant en el cos, i per tant estàs jugant amb la teva salut, i què menys que tenir dret a saber el que menges. Per tant, ja et dic que hi ha organitzacions de consumidors que ja ho estan demanant i que està plenament detectat. Per tant, no és algo proactiu només nostre, sinó que respon a una necessitat real per part del consumidor.
Doncs, Olivia Santacana, de Marketing Manager de Jo Soy, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i per la iniciativa de la lletra, que sempre és interessant, eh? Agraït des del punt de vista de clients.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
I és el que, almenys és un que. En aquest cas, perquè coincideix precisament amb uns interessos clars de no tenim por al que tenim els nostres ingredients. Com aquesta marca, hi ha unes quantes que segurament podrien augmentar el tamany de la seva lletra. De forma clara, no? A més, com a publicitat. Ei, mira, nosotros tenemos esta letra y este tamaño de letra perquè no tenim por a dir realment el que hi ha als nostres productes. Això no significa que la resta posi alguna cosa legal, ni molt menys, no? Però bé, possiblement hi ha coses que... Per què vau augmentar la letra? El cas és que com a consumidors tenim un problema. Aleshores, si volem saber què hi ha dins d'aquell producte, aquí seria el què. Va, que de seguida parlarem d'aniversaris. De quin aniversari? Un espai d'un quilòmetre quadrat que aquest mes de juliol ha fet 50 anys. 50 anys. Estic parlant del municipi més jove de Catalunya. Segurament, si busquem el municipi més vell de Catalunya, ostres, aquí ja podríem entrar en una cosa poc concreta, perquè hauríem de retrocedir, mirar, fer estudis, i no sé si s'arribaria a una cosa clara. Segurament hi hauria un grup de, no, municipis més antics de Catalunya, doncs mira, tenim uns quants possibles. Però com a jove, això sí que està clar. D'aquí, res, d'aquí uns minuts, parlem dels 50 anys de Badia del Vallès, el municipi més jove de Catalunya. Però abans, Com teniu el vostre cor? Espero i desitjo que el vostre cor estigui en bones condicions. En bones condicions. Però, si no, ja sabeu que podeu fer-vos una revisió, per exemple. Trobar diagnòstics, per exemple. I per això està INSCOR. INSCOR és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. I a INSCOR ja sabeu que cuiden del vostre cor i realitzen aquestes consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris i ofereixen aquesta atenció ràpida, precisa i programen la teva visita pues, quan tu ho necessitis. Ja saps que tota la informació la pots trobar a la web inscorbcn.com.
Escribe a Carlos Herrera
en X arroba Herrera en Cope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de Miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
La esencia de Irlanda.
He vuelto a mi casa y en ella pienso quedarme.
Los misterios del alma humana.
Permitiré que este hombre corteje a mi hermano.
Un auténtico regalo para los amantes del gran cine.
Estoy de acuerdo, Michelin.
¿Quién se ha creído que es para besarme así?
Vaya, sabe hablar.
El hombre tranquilo. Una obra maestra de John Ford. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Herrera a Cope.
Cope Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Time I fear there's no one to turn to. This all or nothing.
El 14 de juliol de l'any 1975, fa 50 anys, els llavors prínceps d'Espanya, Juan Carlos i Sofia, van inaugurar el polígon d'habitatges de protecció oficial de Badia del Vallès. Llavors, no era del tot independent, perquè estava entre dos municipis, Barberà i Cerdanyola, però ja ara ja pot dir, pues pot dir que és absolutament independent. Ja és un ajuntament en si mateix des d'encara fa menys. Són 50 anys, 50è aniversari d'aquest municipi, el municipi més jove de Catalunya. Parlem amb el senyor Josep Martínez València, que és alcalde de Badia del Vallès. Josep, bon dia, benvingut.
Bon dia, què tal?
I felicitats a tot el municipi per aquest mig segle de vida.
Doncs moltes gràcies. Tenim una història molt curta, però molt maca.
I tant, ho he dit bé, és el més jove de Catalunya, no?
Sí, sí, sí. I de fet també com a municipi independent ens vam independitzar de Barberà i de Cerdanyola l'any 94, així que encara com a municipi som més joves.
Encara més joves. Bé, com comença Badia del Vallès?
Bueno, Badia va ser, doncs, d'alguna forma, doncs, una... Bueno, es va crear per donar resposta a les necessitats habitacionals que hi havia a l'entorn de Barcelona a finals de la dècada dels 70.
Parlem d'una època d'immigració total que hi havia a Catalunya, en aquest cas concretament a l'àrea metropolitana de Barcelona.
Exacte. I d'alguna forma s'havia previst doncs, construir 12.000 habitatges, finalment van ser 5.000 per una manca de coordinació entre les diferents administracions que hi van ser-hi. Bàsicament s'estava construint Badia i alhora també s'estava construint la C-58, cosa que va provocar una descoordinació entre els ministeris d'habitatge i de transports, i Badia va quedar doncs, totalment concretada en 1 km², que és la nostra extensió.
O sigui, a més, un quilòmetre quadrat, la descoordinació aquesta no va fer gaire favor, al territori?
Totalment. Doncs al principi van arribar persones de diferents indrets de la península Ibèrica, eren 28.000 persones en 1 km², per tant, aquí hi havia força densitat i era impossible doncs, trobar-te amb algú al carrer. D'alguna forma, nosaltres som una ciutat que, malgrat que va ser una idea franquista i que bueno, va néixer totalment a la transició, va ser una història molt reivindicativa per de que tot el veïnat doncs, va reivindicar d'alguna forma els drets que necessitaven en un període de transició democràtica en aquest moment doncs, el franquisme només va posar el formigó, la ciutat va ser creada doncs, per la democràcia gràcies a la reivindicació i sobretot també al paper de les administracions democràtiques.
Bueno, però en una època en què es creaven molts pobles, i tots aquells pobles que tenien, no sé, jo què sé, Río del Caudillo i totes aquestes coses eren respostes precisament a la despoblació, sobretot a Extremadura, per exemple, per reivindicar i per donar vida a tot allò. Per exemple, Bellvitge seria tres quarts del mateix, seria una resposta a tota aquella gran immigració que hi havia. Bellvitge, l'Hospitalet del Llobregat, seria una cosa similar a això, no?
Sí, són molt similars. Nosaltres, d'alguna forma, en aquest 50 aniversari el que estem fent també és reivindicar doncs, aquest esperit d'acollida, no? Clar. Que d'alguna forma la nostra ciutat va ser una ciutat d'acollida. També estem reivindicant doncs, el paper de reivindicació ciutadana, no? I de lluita també pels drets. I el que sempre diem també, que som exemple d'ascensor social, no? De com la vida de diferents persones que van arribar a Catalunya amb els seus fills doncs, van aconseguir que la vida dels seus fills fos millor que la seva, que van poder anar a la universitat, que avui a Badia tenim moltes persones famoses i d'altres que no tant, que són anònimes, però que ningú els ha regalat res i que va ser de reivindicació i de lluita, i amb molta humilitat doncs, s'ha aconseguit doncs, tenir una ciutat totalment connectada a l'àrea metropolitana.
Bé, llavors podem entendre que neix com a part d'altres municipis, però des del 94 és ja un municipi independent.
Sí, de fet, nosaltres vam néixer, com comentàvem, l'any 75. Era una mancomunitat entre Cerdanyola i Barberà, que són les dues ciutats que estan al costat. I, bueno, a base de que cap de les dues ciutats es feia càrrec d'aquest polígon d'habitatges, doncs va haver-hi un moviment d'alguna forma de segregació del municipi i es va independitzar l'any 94. Nosaltres rebem, d'alguna forma, doncs, una subvenció extraordinària de la Generalitat perquè no tenim capacitat econòmica, perquè d'alguna forma som 1 km² on Clar. Només hi ha habitatges, hi ha uns habitatges de protecció oficial que tenen uns valors catastrals baixos i no tenim cap tipus d'empresa, en aquest cas al territori, empreses grans o polígons industrials que ens nodreixen.
No sé si estem parlant també, Josep, del municipi més petit de Catalunya. 1 km² és molt petit?
És molt petit, sí. Potser hi ha algun que estic convençut que a la zona interior que encara és més petit, no? Però sí que som dels més petits, més poblats, i en aquest sentit, ja et dic, fa 50 anys encara érem més poblats. Clar, què ens ha passat? Aquí va arribar tota la família fa Clar. 50 anys, els pares, les mares, els avis, les àvies, els nens, i a poc doncs, totes aquestes persones doncs, han marxat perquè s'han fet grans o fins i tot han mort perquè han estat grans, i únicament queda una persona en l'habitatge que generalment és una dona. Una dona gran. Per tant, tenim un índex d'envelliment molt alt perquè totes les persones que són a Badia són les mateixes que fa 50 anys. Per tant, jo crec que també una de les coses que estem fent en aquest 50 aniversari és explicar la nostra història en primera persona i explicar aquesta història dels més grans als més petits. No? I jo crec que això doncs, a poques ciutats ho poden dir.
Com es gestiona tot això? Perquè clar, estem parlant d'un quilòmetre quadrat densament poblat i edificat. Tot això com es gestiona?
Bueno, doncs es gestiona... Clar, la mida és perfecta, perquè nosaltres tenim tots els serveis públics al nostre abast. També és cert que abans et comentava, no?, que tenim també un dèficit de capacitat fiscal per quan no tenim empreses ni polígons industrials a la ciutat. I tenim un índex també d'atur molt elevat, que en comparació amb la comarca doncs és molt alt. Per què? Perquè no tenim cap empresa tampoc a l'entorn, hi ha un conjunt de necessitats socials molt elevades, no? També és cert que tot el parc d'habitatges del municipi fins a l'any passat era de protecció oficial, que entre l'any passat i el proper any s'alliberen aquests 5.000 habitatges que et comentava anteriorment,
sí.
I per tant també estem dins d'un procés de transformació de la ciutat.
Mm-hmm. Clar, home, i a més 50 anys reconeguts, vau tenir la visita dels Reis per reconèixer i per felicitar aquests 50 anys. Això és, és un bon case, un bon reconeixement, això.
Sí, bueno, nosaltres volíem, d'alguna forma, totes les administracions públiques i sobretot totes les administracions democràtiques doncs han posat el seu granet de sorra en la construcció d'aquesta ciutat, no? I volíem que el cap de l'Estat doncs estigués, vam convidar totes les administracions, van tenir la sort de que els hi va encaixar poder assistir a Badia, vam poder també explicar-los doncs tots els reptes que tenim per endavant. I també treure d'alguna forma doncs la ciutat a l'exterior, que se'ns conegui per moltes coses positives que tenim, no?
Bé, ja la darrera pregunta que et faré, Josep, tu posaves ara mateix la primera pedra en aquesta pregunta, és quins reptes de tenim cap als següents 50 anys?
Doncs mira, el primer repte que tenim és la retirada de l'amiant, no? Nosaltres som capdavanters en aquest projecte, nosaltres tots els habitatges de Badia tenen amiant, vam rebre l'any 2021 una subvenció de la Generalitat de Catalunya per fer la retirada de l'amiant i estem en ple procés per fer la retirada en una primera fase amb una intervenció en 127 comunitats de veïns. Estem pendents de licitar també ara al setembre i la nostra idea és poder retirar tot l'amiant de la ciutat i ser la primera ciutat d'Europa lliure d'amiant. D'altra banda, també tenim un dels reptes més importants, que és el règim de tinença de l'habitatge. Abans et comentava que tot el parc d'habitatges és de protecció oficial, sí. Per tant, la realitat social del municipi canviarà en breu. Per tant, ens hem d'apropar a l'àrea metropolitana per ser un espai d'acollida com vam ser fa 50 anys i apropar-nos també a un pol econòmic que té en aquest cas el nostre entorn, que és la Universitat Autònoma de Barcelona. I sobretot també doncs, donar resposta doncs, a aquest índex d'envelliment en el que tenim, atenció a la gent gran, totes aquelles persones que van construir la ciutat doncs ara mereixen també doncs, uns serveis, per exemple, una residència pública que estem treballant amb la Generalitat per instal·lar-la. A partir d'aquí, doncs, continuar sent l'exemple d'ascensor social i disposar, no? Nosaltres també fent al·lusió a un dels nostres grans ambaixadors, a Badia sempre diem que res és impossible, el Mago Pop diu això a les seves actuacions, que el Mago Pop és de Badia, i en aquest cas estem, a partir d'aquí, doncs la nostra feina doncs, és transformar aquesta ciutat.
I a més, és curiós perquè el Palau de Badia del Vallès reprodueix també el mapa de la península Ibèrica i Espanya i Portugal. És una d'aquestes curiositats que crida força l'atenció. Josep.
Sí, tenim aquesta singularitat, no? És la península Ibèrica, és les Illes Balears, perquè també estan representades, també és la Costa Blava, que també tenim un carrer que es diu Costa Blava, i bueno, és un exemple de la nostra curiositat, no?, en aquest sentit.
Singularitat, sí. A més, és força curiós perquè mires des de dalt i dius, ostres, però si és veritat, i a més els carrers estan perfectament doncs que representen això,
Sí. Bueno, i de fet, una de les curiositats també era doncs, que els quatre col·les que teníem, ara només ens queden dos, però dels quatre col·les eren els noms dels balls regionals. Teníem la Jota, la Seguidilla, la Sardana i la Muñeira. Ara només ens queda la Jota i un altre col·le que ha hagut d'unificar. Però bueno, són singularitats que en aquest cas té el municipi.
Doncs, senyor Josep Martínez València, alcalde de Badia del Vallès, felicitats per aquest mig segle a tu, a tota la població de la ciutat, i gràcies per atendre's i donar-nos aquestes explicacions. Molt amable.
Doncs agraït i moltes gràcies per tot.
Una meravella. 50 anys és motius per celebrar, però encara que independent com a ajuntament des del 94 del segle passat, que això també és un què. Estem parlant del municipi més jove de Catalunya. Bé, recordar que totes les xerrades que hem fet aquí al programa, a la web, les trobaré a la web, podeu tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya. He de recordar una cosa, i el que he de recordar és que ja sabeu que tots els dilluns a migdia, a Cope Catalunya i Andorra, tenim el doctor Adolfo Vivar Badia per parlar de visió. És un espai on el doctor Adolfo Vivar Badia, de l'Institut Oftalmològic Vivar Badia, porta llum sobre oftalmologia i patologies que puguin estar relacionades amb la visió. Qualsevol cosa, qualsevol dubte. A més, respondrà a totes les dubtes que podeu tenir i per això ho heu d'enviar un mail, si teniu qualsevol dubte o consulta, al següent mail. radioconsultavision@gmail.com radioconsultavision@gmail.com També podeu trucar directament a l'Institut al 93-301-3003. 93-301-3003 és el telèfon de l'Institut Oftalmològic Vivar Badia. Bé, estem a punt d'arribar a la una. I ja entrats a la una, tancats darrere a Cope Catalunya i Andorra, i obrirem migdia a Cope Catalunya i Andorra, parlarem de una situació que és confusa, que és terriblement confusa perquè tenim tota la informació, però no hi ha manera i no hi ha forma i alguna cosa passa. Estem a... Avui és 18 de juliol. Ui, una cifra... Però els antigus igual. 18 de juliol. Avui, des que es va començar la temporada de platja, han mort ja a les platges catalanes 17 persones ofegades. Què està passant? Parlarem amb Protecció Civil sobre això, per consells i analitzar la situació. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Quatre cosetes, tornem de seguida. Fins ara.